Doncs comencem avui en aquesta segona sessió d'aquestes tertúlies d'estiu als cellers d'aquest 2025. Avui ho fem amb la Carme Fanoll. Ella és autora d'aquest llibre Homenets, s'ha de posar l'accent bé perquè quedi entès bé com és aquest títol. És un llibre de l'editorial La Campana. Molt benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
I esperem que en gaudeixis tant com en podem gaudir nosaltres d'aquest vespre. La Carme és bibliotecària, va ser cap del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat entre el 2012 i el 2017, i ara, des del 2021, és directora de l'Àrea de Cultura i Comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. De fet, entre els diferents projectes que ella ha engegat, i també una mica per la part que ens toca com a territori vinícola, volia destacar que el 2013 i des del Servei de Biblioteques que ella dirigia en aquell moment es va impulsar Biblioteques amb D.O. Segurament és un projecte que us pot sonar també a alguns de vosaltres. És una proposta que aquest 2025 arriba a la seva 13a edició, per tant, doncs, també ja totalment consolidada, i després en podem parlar, perquè penso que també val la pena lligar-ho amb tot el que estàvem comentant ara, no? Amb la viticultura, amb la cultura en general, amb l'espai on ens trobem, amb el territori, per tant, doncs, és també una bona oportunitat per parlar-ne. Uns maridatges que són importants per tirar endavant i per poder parlar de llibres. Avui ho fem també en un paratge magnífic com és aquest, Espiells, i aquí a Vins al Cep. Però parlem una mica ja del que ens ha portat fins aquí, no? En aquest cicle de tertúlies als cellers, que com ja sabreu molts, els que ho esteu gaudint ara en directe, però nosaltres des de Ràdio Vilafranca, que també donem suport, doncs, i participem d'aquest cicle, l'estem enregistrant i demà l'emetrem en diferit per l'emissora, per tant, doncs, també el podrà escoltar molta més gent de la molta que ja sou aquí, perquè ara comentàvem amb la Carme que déu-n'hi-do, ella ha quedat una mica sorpresa, no? També del la quantitat de gent que s'ha acostat avui fins aquí per poder gaudir d'aquesta xerradeta que tindrem. Homenets, vol ser una reflexió al voltant d'aquests articles que en el seu moment va escriure Josep Pla i que es van recollir en aquesta sèrie Homenots, que es van publicar en la segona meitat del segle passat, entre 1955-1961, si no vaig errat. Eren una seixantena d'articles que es van centrar en personalitats del món de la cultura, la ciència i la societat catalana del segle XX, en aquell moment, evidentment, per la situació social i cultural que vivíem, tot eren homenots, no hi havia donasses, després en parlarem perquè tu em fas referència també al llibre, no? I homenots, en aquest sentit no pejoratiu del mot, perquè a vegades homenots podem relacionar, no?, amb algú gros, amb algú pesat, amb algú destraler fins i tot, no?, un homenot. No, en aquest cas es referia a la talla d'aquestes persones, elevant-les, doncs, a la categoria d'una mica més que un home normal, i per això els hi va posar d'alguna manera aquest mot d'homenots. Però a mi també m'agradaria destacar una mica d'on neix aquest llibre, perquè em sembla interessant en el sentit de que avui el que estem fent és un programa de ràdio, i el llibre neix també d'un programa de ràdio en el seu moment, una sèrie de xerrades, de converses que es van emetre per Ràdio Capital, uh-huh, a Calonge, sí, no vaig errat, que es van iniciar el 2022, que em sembla que et van portar un parell d'anyets de feina de poder-nes fer, que són, de fet, les 7 que s'acaben recollint aquí, no? Són 7 converses que vas poder tenir amb nets d'alguns d'aquests homenots que Pla havia recollit en el seu llibre, i a més que s'acompanyaven d'alguns nets intel·lectuals, després també podem parlar d'aquest concepte que tens present en el llibre, i que són persones que, sense tenir un vincle familiar amb els homenots en qüestió, si tenen un vincle intel·lectual o de feina o d'estudi al voltant d'aquesta persona. Per tant, doncs, també servia les dues figures, la dels nets familiars i la d'aquests nets intel·lectuals, per poder mantenir una mica el llegat d'aquests homenots. Jo us recomanaria, si no ho heu fet, a banda de que us llegiu el llibre, que aneu a buscar aquestes entrevistes a radiocapital.cat/homenets, en aquest cas, perquè no hi ha l'accent. Aneu a buscar-les, perquè el que trobareu en el llibre són, d'alguna manera, un resum o un comentari del que són aquestes entrevistes, però són converses d'una hora que permeten aprofundir i conèixer molt i poder tenir més aquesta sensació de primera mà del que opinaven aquests nets dels humanots per poder també doncs, contextualitzar una mica més el que es diu en el llibre, no? Però comencem, perquè si no només parlo jo i la gent ha vingut també evidentment a escoltar-te amb tu. Explica'ns una mica d'on sorgeix, no?, la idea de fer primer aquest cicle de xerrades, que és l'origen del llibre, no? D'on neix aquesta voluntat de recollir de manera, en aquest cas, enregistrada, amb àudio, les opinions i les sensacions d'aquests nets.
Perfecte, bona tarda. Ara mateix et respondré, però deixa'm, sisplau, també primer donar les gràcies a tots els assistents que avui heu tingut l'amabilitat de venir amb nosaltres, a tots els organitzadors, que és magnífic, no?, aquest conjunt que suma la llibreria La Cultural, la biblioteca de Vilafranca, com heu vist soc bibliotecari i per tant tot el que sumi en biblioteques m'interessa moltíssim i ho agraeixo, Vinceum, que és un museu referent i que cada vegada que miro i que escolto parlar del Vinceum és un creixement exponencial a nivell d'interès, d'inquietud, d'activitat. Per tant, moltíssimes felicitats a l'equip. Ara comentàvem que el mes de setembre vindrem amb el personal de l'UPC a fer un combo, després parlarem de què és això del combo UPC Arts i parlarem de cultura. I també Ràdio Vilafranca, que com bé dius, entronca també amb aquest interès, amb aquest naixement d'aquesta llavor del llibre dels humanets, que ve a ser una experiència molt assimilable a la que estem tenint avui amb aquesta 13a edició de Tertúlies d'Estiu als Cellers. I bé, no sé si coneixeu Calonge, poble de llibres, que és la primera vila dels llibres que tenim a Catalunya. Els que encara no ho heu fet, igual que la Maite Esteve ens convidava a conèixer de primera mà aquest magnífic celler que avui ens acull, jo també us convido a conèixer aquesta vila del llibre, que amb un raconet petit doncs, del Baix Empordà acull 6 llibreries i que doncs, els hem de recolzar perquè és un projecte cultural importantíssim. Doncs quan va néixer aquest projecte ara fa 3 anys, l'Ajuntament, les persones que ho estaven tirant endavant van fer un crit, diguéssim, d'ajuda als lletraferits de la zona i diguéssim, a mi vaig proposar tirar endavant una idea que va néixer també fa forces anys, que és aquest cicle dels humanets. Com us he comentat abans la Maite, jo soc palafrugellenca i allà tenim la Fundació Josep Pla, que si no la coneixeu també és un xec apuntat a la llista que heu de fer quan vingueu a veure si les habaneres canten el meu avi o no. L'any que ve veniu per Palafrugell i no us perdeu una visita en aquest espai escrit a la Fundació Josep Pla, que és la casa on va créixer Josep Pla, no a la casa natal, que la casa natal també és molt interessant de veure perquè és actualment un restaurant que es diu Pai Raïm, igual que la Maite ens ha convidat a anar al Cigró, doncs jo us convido a anar al Pai Raïm de Palafrugell i aleshores allò és un motoret cultural, no? Aleshores la gent que ens agrada el món planià, i aquí sé que molts de vosaltres sou lectors de Pla, lectors planianians, acabo de conèixer en Martí, que espero que m'ajudi amb això de parlar de Josep Pla, doncs allà, diguéssim, sempre hi ha inquietuds al voltant de Josep Pla, i com que és un món que no te l'acabes, podeu veure-hi la seva biblioteca particular. Un dia vaig conèixer una persona que se'm va presentar com a net d'un humanot i aleshores ràpidament vaig pensar anem a intentar estirar els fils, i només en tenim 7 de 60. Per tant, la primera, diguéssim, premissa és que això sigui un esquer per anar realment a la font, als humanots, i diguéssim, gaudir d'aquesta prosa immensa, inacabable, i conèixer aquests perfils dels humanots d'una forma propera, sensible, que els humanitzi, que parli de les famílies. Avui ens trobem amb un celler del segle XV, protagonitzats o tirat endavant per quatre famílies. Les famílies són, diguéssim, la base d'aquest llibre. Veure doncs què hi ha al darrere, no? de Trueta, què hi ha al darrere de Vicenç Vives, què hi ha al darrere de Borja i Moll, i també, com has bé explicat a la introducció, el paper de les dones, no? Per què Josep Pla no va escriure perfils, no? Aquest gènere dels humanots, perquè no va tocar a les dones, però de tot això anirem parlant.
Podem anar parlant. En tot cas, com dèiem, ja ho has comentat, en aquest llibre es glosen d'alguna manera o recullen set figures que són claus de la cultura i de la societat de casa nostra, amb aquesta idea, no?, de mirar de fer-les més properes. En el moment que Pla va fer aquest retrat dels humanots, però potser aquestes persones encara no tenien aquesta dimensió, segurament, no?
Exacte.
Bàsicament perquè ho va fer quan encara eren en vida, per tant, uh-huh, encara alguns d'ells havien d'acabar de desenvolupar molta de la seva feina. No sé si això també, d'alguna manera, a l'hora de parlar amb els nets, sí, també recull o...
Sí, l'estructura del llibre és una mica curiosa, si em permeteu, ho comentava Sergi, introduïm el personatge, l'ambientem en la sèrie dels humanots, fem parlar el net, val? No, com jo també recomano, evidentment, que aneu a la font i pugueu escoltar les entrevistes i escolteu les veus dels nets, les veus dels nets intel·lectuals, que ara en parlarem. Aleshores, cada personatge incorpora, doncs, això, la visió del net i la visió del net intel·lectual i una reflexió conjunta. I aquests nets intel·lectuals, els nets ara en parlarem, però els nets intel·lectuals després podem parlar de si podrien ser tipificats com a humanots avui al segle XXI. No? Tenim en Màrius Serra, tenim la Teresa Cabré, actual directora de l'IEC, la Cristina Gatell i la Glòria Soler, que són dues historiadores de primer renom. Tenim en Lluís Quintana, que va ser, bueno, que és un dels editors de la prosa que acaba de sortir editada de Joan Maragall. Tenim l'Eduard Escofet, no?, que és l'actual director de la Institució de les Lletres Catalanes, en Salvador Massip, que segur que llegiu, si llegiu el diari Ara o si qualsevol mitjà, en Salvador Massip, metge de renom, té aquesta voluntat divulgativa, o per part de Carles Ribas, l'Eloi Creus, també, que està fent una feina ingent per recuperar figures com la de Riba. Per tant, aquesta barreja, doncs, de les persones que han agafat el relleu de l'humanot, d'aquestes personatges il·lustres que han canviat el país i que han sentat pilars importants en els seus camps, revisitats per persones que li han agafat el relleu i amb la mirada més personal, més inèdita, potser, d'aquestes persones que van conviure amb ell o que han tingut el llegat personal, no?, que són els seus avis, no?
Sí, sí,
avui, que aquesta setmana, que això del meu avi ens ha ressonat,
sí,
a tots, no?
Doncs aquests també tenien el seu avi,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
I d'aquests sí que en podíem parlar.
Això mateix. Exacte, els podem cantar i tot. Sí,
sí. En tot cas, pels qui no ho sabeu, recordem que en aquest llibre es parla o parlen els nits de Francesc de Borja Moll, de Pompeu Fabra, de Jaume Vicenç Vives, de Joan Maragall, de Salvador Espriu, de Josep Trueta i de Carles Riba. Per tant, figures capdals en diferents àmbits del que és la cultura de casa nostra. També una de les primeres preguntes que ens pot venir al cap és precisament per què has escollit aquest set. Jo penso, abans ho parlàvem, no?, una mica, suposo que perquè ha sigut més senzill potser trobar algun referent familiar que volgués participar-ne, que volgués parlar-ne i que a més pogués aportar aquesta visió personal. No sé si ja esteu, ara ho comentaves, que volies que hi hagués com una continuïtat, si ja esteu avançant també en aquest camí.
És complicat perquè, clar, la majoria de nets són cada vegada més grans. La tria ha estat molt vinculada al meu món, al món de les lletres, val? Per afinitats, per coneixences, no? Arribar realment a les famílies que vulguin incorporar-se parlant i documentant-se, no?, del retrat que va fer Josep Pla i parlar-ne. No ha estat molt fàcil. Sí que agraeixo moltíssim, diguéssim, la seva participació en el cas de Joan Maragall, no?, que com tots tenim, no?, que els seus referents, però va ser Pere Maragall, i finalment un altre. Aprofito per recomanar la visita a la casa natal de Joan Maragall, que sabeu que és visitable i fins i tot té una mena d'escenificació teatralitzada molt recomanable. És ell mateix, Pere Maragall, que és docent, que explica la història del seu avi, per tant va ser molt fàcil, però en la majoria de personatges era la primera vegada que es llançaven a parlar públicament, no?, dels seus avis, i va ser, jo trobo que molt bonic i molt tendre, no?, veure aquesta mirada més propera.
Que potser hi pot haver fins i tot una certa recança a parlar de temes familiars, no?, de exposar-los de manera pública.
Exacte, en el cas dels exiliats, no?, recordo Pompeu Fabra, no?, tots ens imaginem, si algú li preguntes com és el net de Pompeu Fabra, que t'expliqui com va aprendre català de forma autodidacta des de França, des de l'exili, com va ser un esforç, no?, mantenir el català, ens sorprèn, veritat? O veure com com ens explica el nebot de Salvador Espriu com jugava amb el seu tiet i com es tiraven a terra junts, no? I tu t'imagines Salvador Espriu allò tot seriós, no? Aquestes coses són maques de veure.
En tot cas, també, com dèiem, ja ho hem apuntat, no?, Pla va fer aquests escrits, aquests articles, quan aquestes persones encara eren vives, i per tant, defugint una mica del que seria una bibliografia estàndard, per entendre'ns, no? Es volia fer més aviat aquest retrat, aquesta aproximació tant a la persona com a la feina que duia a terme, i també amb una visió del moment. El que es feia era una visió actual d'aquella persona, no hi havia una perspectiva històrica com la que tenim nosaltres ara d'aquests humanots, no? De fet, a Humanets el que sí que es fa és aquesta visió cap al passat, per tant, doncs, buscant aquest record més personal, ho dèiem, i la influència que poden haver tingut en aquests familiars, i en algun punt algun d'ells també posa l'accent en el, no sé si el pes, no?, d'haver de dir o d'haver de recordar que ets net de, sí, i que la gent potser et pressioni o esperi més de tu pel fet de que el teu avi era no sé qui, no? Per tant, és també, suposo, que una situació de que exposes en el llibre i que en algun moment podia ser una mica delicada.
Totalment. De fet, tenim el net de Francesc de Borja Moll, que es diu exactament igual que el seu avi, no? Tenim també el net de Pompeu Fabra, no?, que es diu Fabra Rahola, i amb aquests dos cognoms
també ja tens una mica de pressió.
Correcte,
no?
Tens una mica de pressió i tens un llibre, no?, sí, per explicar les teves dues famílies. Tenim el Toni Estrobel Trueta, que també el coneixem, no?, des de la vessant més política. Tots clar, parlaven amb molta tendresa, no?, dels seus avis, explicaven, jo sempre els hi preguntava per les veus femenines, no?, les mares, les germanes, les dones. Trobo que, clar, Pla sempre sol passar molt per puntetes, no?, si cada retrat, cada homenot són 60 pàgines, doncs igual les cita, les convoca en dos o tres línies, no?, i van tenir 8 fills, allò junts, i s'ha acabat la figura de la dona. Aleshores, tots els nets que trobareu aquí destaquen moltíssim, com no podia ser d'altra manera, no?, vull que tenim un públic molt mixte, la figura de les companyes, la figura de les mares, les figures de les germanes, com van educar igual en tots els casos a nois i noies, no? És bonic també veure, no?, com aquestes persones que van deixar aquesta petjada importantíssima en la seva tasca, doncs també a nivell educatiu eren progressistes, sí, sí, no?, i ho eren donats, doncs, a donar joc a tots els nois i noies per igual.
També una altra de les qüestions, no?, que l'hem apuntat abans així una mica també de passada, no?, però evidentment, dèiem que aquests homenots són un referent avui en dia per molts de nosaltres en diferents àmbits. Són persones que han marcat una època i que sens dubte, doncs, estan als llibres de història, però potser el que ens podríem plantejar és ara, al segle XXI, qui podien ser, no?, aquests homenots o aquestes donasses, i sobretot també en un moment en què la tecnologia, el ritme vital que ens hem imposat una mica entre tots ens fa tenir poc temps per reflexionar, poc temps per mirar al voltant i per potser valorar o tenir com a referències, perquè tot és instantani i tot és el moment, no? En aquella època, evidentment, no hi havia els mitjans que hi ha avui en dia. Ara estem parlant per la ràdio, tots tenim un mòbil aquí a la mà, tothom fa consultes per internet, tot vola molt, hi ha 50.000 canals de difusió per donar a conèixer les coses. En aquella època era la premsa escrita bàsicament el que hi havia, i per tant també aquests reculls que feia Pla tenien o arribaven potser d'una manera que altres coses que es fan avui en dia per donar a conèixer tasques professionals o la vàlua de certes persones costen més que arribin, no? Però si avui hi haguéssim de fer una reflexió de qui podien ser aquests homenots o aquestes donasses, perquè evidentment cada vegada més, com ha de ser, les coses estan repartides i tothom té la seva vàlua professional i personal, qui podien ser? O no sé si t'has arribat a plantejar una mica aquest dubte, també, no?
Sí, sí. És molt complicat de respondre, i l'Anna Aguiló, que és l'exdirectora de la Fundació Pla i que prologa el llibre, em diu que no seria... no el podríem transferir, la idea d'homenots avui en dia, que està fet políticament amb tot el sentit, amb la voluntat de disposar d'un llegat, amb una idea política claríssima, si em permeteu. Uh-huh. Però sí que he fet l'exercici, com veureu en l'epíleg, de pensar qui triaria Josep Pla avui en dia, no? Com serien, quins serien els caràcters, no?, que triaria, i tots els personatges que tria Josep Pla treballen en silenci o es caracteritzen perquè la seva tasca sigui silenciosa i no, que no prevalgui la visibilitat del personatge, sinó la seva tasca. Això és, avui en dia seria molt complicat, no? I aleshores potser hauríem de mirar quines són les problemàtiques actuals, l'habitatge, la immigració, i segurament persones que estan al peu del canó i que no coneixem encara, però que segurament d'aquí 50 anys sí que coneixeran i hauran sigut pioners en el seu camp i tindran un llegat, no? També parlaves de com documentem avui, no? Jo soc molt amiga de l'Àlex Hinojo, que és una persona que és el principal editor de la Viquipèdia a Catalunya. Ha fet 40.000 entrades, és un Borja Moll de la Viquipèdia. És un senyor que s'aixeca a les 4 de la matinada per omplir, no, de contingut la Viquipèdia en català, que, com sabeu, és la segona amb més entrades, diguéssim, per volum de població, i és una meravella. Per tant, segurament triaria personatges que no estan a la televisió en prime time, però també és cert, i en aquí ho entronco una mica amb alguns dels nets intel·lectuals que he triat, que per fer aquests personatges, per pensar en la manera d'introduir-nos, potser un Jordi Amat, un Màrius Serra, tindrien aquestes veus, no, que propicien una mirada més propera, documentada, no, que defugen la mirada de personatges molt rimbombants. Comentar-vos també, potser ja ho sabíeu, però els homenots eren molt esperats. O sigui, la gent tenia moltes ganes de conèixer els homenots, igual que segurament nosaltres, si agafem La Vanguardia, comencem per llegir per La Contra, no? La gent vol sortir a La Contra, a La Vanguardia, perquè doncs té aquest plus, no, d'aparició pública
prestigi
també, correcte. Sí, sí.
Llavors, podríem establir una mica aquests paral·lelismes entre algunes d'aquestes accions que es fan a la premsa escrita d'avui amb el que va fer Pla en el seu moment, no? De recollir aquestes persones, aquestes personalitats, aquests professionals que tenen una certa presència i mirar no només de fer-ne aquest estudi només acadèmic, per dir alguna cosa, sinó poder també humanitzar-los una mica, que en el fons, tot i que Pla volgués que fossin un referent i, com deies tu, hi ha una certa idea política de treball per al català, per la cultura catalana, pel manteniment d'una manera d'entendre també la vida i la societat en una època en què estava complicat, tot i així també els vol humanitzar d'alguna manera, no?
Totalment, i de fet aquí també us animo a llegir, en Quim Nadal és una de les persones també que hem incorporat en aquest llibre. Està fet amb 21 col·laboradors que són fantàstics, que tots ells els coneixereu, la gran majoria són persones referents en el seu àmbit, i Quim Nadal parlava de Vicenç Vives, no?, d'aquesta manera d'entendre la història i de deixar petjada i de voler treballar per un país, doncs, que a nivell historiogràfic sigui referent europeu. Tot aquest accent en el llegat de la feina és el que Pla volia destacar, i de fet es diu aviat treballar amb 60 perfils de persones que encara estan en actiu, que ell molt sovint anava a veure, a conèixer, a entrevistar. Veureu en tots els homenots que hi ha una admiració al·lucinant. Un senyor que va escriure aquesta obra completa immensa, no? Aquests 40 volums que trobareu a totes les biblioteques, no? Públiques d'una obra exquisita. Ell estava admirat per l'obra, doncs, de tots aquests referents, i això em sembla meravellós. Em sembla, sobretot, la paraula seria generositat, no? Hi ha un també aquests dies que s'estan publicant, doncs, les correspondències, no? Que s'estan ara que podem, per exemple, llegir aquesta correspondència entre Borja Moll i Josep Pla, que fa 2 anys, doncs, va sortir, i diguéssim, l'editora és la persona que també, la Fina Salort, que també col·labora en Els Humanets. Ell fa el seguiment de com està evolucionant l'obra, el diccionari de Borja Moll, li demana com pot ajudar, intercedeix amb l'Ajuntament de Barcelona franquista per poder aconseguir finançament per l'obra de Borja Moll, no? I aleshores, quan sabeu que la controvèrsia, no, entre del posicionament polític durant el franquisme, sí, de Josep Pla, doncs, ostres, que la gent llegeixi Els Humanots, que vagi a les fonts, mica, i veurem, diguéssim...
Bueno, és aquesta visió polièdrica que al final tenim tots, també, vull dir, les coses normalment no són mai ni blanques ni negres, sinó que acaben tenint tots molts perfils, i a vegades costa que alguns s'acabin reconeixent, no? El que sí que potser, no ho sé, no? Des del punt de vista potser també més actual, en què estem acostumats també a repartir garrotades per tot arreu i que a vegades, sense que t'esperis, et caiguin de vés a saber on, i sobretot en els personatges públics, potser sí que la visió que fa Pla d'aquests humanots és més amb aquesta voluntat de posar-los en valor i no tant d'anar a buscar potser punts febles o punts negatius, no?
Exacte, sí, i claríssimament destaca tota la seva mai crítica amb un humanot, i al contrari, no? I el que busca és que siguin referents en el seu camp. Tot sovint els escrivia i els hi feia preguntes, i ens expliquen des de la Fundació Pla que tot sovint transcrivia, o sigui, donava total credibilitat al que li contestaven els mateixos humanots. I fins i tot també, no, com Borja Moll, hi havien, doncs, que no se sentien en prou disposició d'aparèixer com a humanots, i li diuen: vols dir que jo tinc prou pes, no, per ser un humanot? Imagineu-vos un senyor que a casa seva tenia 8.000 fitxes, no, i anava bueno, és una increïble, sí.
Bueno, és una mica el que dèiem, no, la diferent visió de les coses de no fa tant de temps, perquè estem parlant de fa 70 anys enrere, sí, mal comptats, a com l'afany de protagonisme que hi ha per part d'altres avui en dia, no, amb aquesta facilitat de tenir presència, de que qualsevol cosa arribi a l'altra punta del món. Exacte. En un moment, i a vegades sense passar cap tipus de filtre, no? Vull dir que potser aquí hi havia un excés de prudència, i que Pla va haver de fer una mica aquest esforç perquè aquestes persones tinguessin aquesta visibilitat. No?
Exacte, no trobareu futbolistes, ni trobareu cantants. Sovint tots passaven penúries econòmiques, hi ha molt poca gent, diguéssim, que diguis: ostres, mira, aquest senyor vivia folgadament. No. Ells no treballaven per fer-se rics, i això també és un tret diferencial. Jo crec que la lectura dels Humanots és molt inspiradora, i aquests, els Humanets, que també ho comentava abans a l'entrevista a la tele, no, que m'heu fet, parteix també d'una mirada o d'una pregunta que us podeu fer vosaltres mateixos, o podeu fer els vostres fills, o gent jove que tingueu. Jo tinc una filla que va estudiar en un institut que es diu Vicenç Vives, i li preguntava: què saps de Vicenç Vives? Res. Tenim a Girona,
institut, no?
Exacte, el nostre hospital de referència a Girona es diu Trueta. Què sabem del doctor Trueta? Sabíeu escriure o parlar de Trueta 2 minuts? Segurament no. I, ostres, els tenim aquí dalt, però no sabem quin és, sí, el seu llegat. Aleshores, els Humanets pretenen introduir, ser una excusa per anar als Humanots i buscar potser aquesta manera que té Màrius Serra de parlar d'algú, aquesta manera que trobareu més actual per per donar-vos ganes d'entrar als Homenots, per buscar aquest fil planià que no te l'acabes i que t'omple, i ara que arriba l'estiu, no? I que tenim de nou coses vistes, editades, doncs això, per sort, Destino, tenim la càtedra Josep Pla de Xavier Pla a l'UdG, que no para de treballar, doncs ostres, que seguir aquest fil, no? Tenim el millor prosista de les lletres catalanes a tocar, tenim la Fundació Josep Pla, que torno a fer aquí una cunya publicitària, exacte, perquè vingueu al meu poble i la visiteu i veieu quina meravella i quina generositat, perquè tractar 60 personatges desconeguts no li aportava, diguéssim, un públic extra, sinó que va fer és un aprenentatge, no? Llegir els perfils de Josep Pla és això, ostres, a mi m'agradaria semblar-me a aquests senyors, no?
Potser és un tipus de periodisme, no deixava de ser una tasca periodística i de feina que avui en dia no la trobem, costa molt trobar
algú
que faci aquest tipus de feina. Jo no sé si t'has plantejat potser qui podria ser el Josep Pla del segle XXI, qui podria ser aquest glosador o aquesta persona que pogués dedicar-se a fer un, no dic una obra similar, però que pogués tenir un cert realisme.
Sí, jo obriré aquí, m'agradaria que el públic es mullés i em digués qui pensaríeu, no, que podria fer els retrats dels Homenots avui, però parlant amb un editor l'altre dia em deia, ostres, què tal el Toni Puigverd, no? En Toni Puigverd, què tal l'Esther Vera, la directora del diari Ara, què tal el Jordi Amat, no? I segur que trobaríem persones, ara... el context seria molt diferent, els contrastos, no? Però segur que trobaríem homes i dones fantàstics que trobessin una manera de fer-nos entrar en biografies de persones que estan deixant-se la pell per millorar el país.
No sé si d'alguna manera, també fent una mica aquest llibre i parlant, en aquest cas, amb els nets tan familiars com amb els nets intel·lectuals, la percepció és que també ens falten referents en aquest sentit, no?
Claríssim. Jo, l'aprenentatge ha estat aquest, no? Que ens costi, o feu la reflexió, potser m'equivoco, però quan jo parlo amb companys i tal, dic, digueu-me 5 persones que penseu que siguin referents a nivell nacional. Costa molt, no? 5 persones que de forma segura diríeu que són els millors en això, que incontrastables, que treballen més en benefici del país que propi. Costa, no? Tenir aquests referents, però alhora, per anar per la vida, és importantíssim tenir referents, tenir bons mestres, veritat? I també es diu molt de la nostra societat que no posem en valor la figura dels mestres de tota mena, no? Els mestres, evidentment, a l'escola, que seria una forma de canviar el sistema educatiu del país, no? I posar en valor la gran feina que és la feina de mestre, però les mestres que tenim en el dia a dia.
El mestratge, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Algú que t'ensenya un ofici, algú que t'ensenya...
Reconèixer-ho, sí.
Sí, sí. En tot cas, és una tasca pendent que podem, des d'aquí, si algú ens escolta i s'anima, doncs que pugui fer aquest recull, no? Jo també volia aprofitar una mica, sortint del llibre pròpiament d'Homenets que has fet tu, perquè jo llegint-lo i fent una mica de memòria, com dèiem, aquest projecte té un eix d'una proposta de programa radiofònic, no? I fa uns anys, en aquest cicle mateix de Tertúlies d'Estiu als Cellers, vam tenir un altre llibre que també naixia d'un projecte radiofònic, en aquest cas d'un espai radiofònic que es deia Il·lustres, o es diu, perquè encara funciona, que es diu Il·lustres Execrables. El tarannà és molt diferent, perquè evidentment allà el que es va és a buscar la part més fosca, podríem dir, dels personatges, però no sé, a mi m'ha fet recordar una mica un paral·lelisme, salvant les diferències entre els dos llibres, no? L'aportació que es fa a vegades des del món de la ràdio, no? de fer propostes i de tirar endavant projectes i que després acaben recollits. En aquell cas sí que és veritat que eren les transcripcions literals, pràcticament. Són dos volums que han publicat, en aquell moment eren dos, no sé si han fet algun més, eh? Però són les transcripcions de les, del que és el programa radiofònic. En el teu cas no és així, i per això dèiem que valdria la pena les persones que us llegiu el llibre, que aneu a recuperar aquesta proposta radiofònica a Ràdio Capital. Però jo no sé, el coneixies, aquest espai de...
Sí, una mica, i és molt curiós, perquè quan vingueu a Calonge, poble de llibres, i aneu a la llibreria La Històrica, que per cert és l'única llibreria especialitzada en història de tot l'estat. Sí? Vaig al·lucinar. Sí, i la porta un noi que es diu Jordi Vilà, a qui també us aconsello seguir si sou de xarxes a Instagram, perquè fa una labor de divulgació històrica molt rellevant. Doncs vam parlar dels Il·lustres Execrables i unes activitats que també organitza ell, però que estan més ben documentades, no? Com a historiador, i deia, ostres, trobava a faltar potser una mica més
de rigor. Bueno, en aquest cas, és veritat, però... que és un programa que té un cert gaire humorístic, no? I que busca...
Molt bé. Però tornant a la ràdio, em sembla importantíssima la feina que fan les ràdios locals. Ràdio Capital, pels que no ho conegueu, és la ràdio una ràdio vinculada a l'Empordà, tirada endavant per en Miquel 40, una persona que s'estima la ràdio moltíssim i que ens ha enganxat a tothom. Jo crec que qui no hagi fet res amb Ràdio Capital no és ningú a l'Empordà, perquè és d'aquestes persones que sempre busquen, la Rosa Regàs participava també, bueno, tothom que ha estat per allà. I aleshores tots tenim en compte, doncs, si fem alguna activitat, proposar, doncs això, et graves, ara parlàvem, no?, amb aquí el company, el tècnic, les facilitats que
la tecnologia... La tecnologia ens permet, no?
Sí, i per tant, endavant amb tot, endavant amb les noves formes d'explicar-ho, els podcasts, no? Potser no tothom arribarà als homenets, potser avui no tenim els joves de 20 anys, aquí m'encantaria poder que arribés aquest llibre, però potser algun dia a una mestra diu, mira, escolteu-vos aquesta entrevista que Màrius Serra parla de Borja Mó, i potser aquí s'enganxa.
Penses que potser es fa parlar, no, d'aquesta facilitat de la tecnologia avui en dia i del mestratge, però a vegades potser costa que aquests nous maneres d'ensenyar i aquestes noves maneres de fer arribar la informació i les coses arribin o entrin potser a les escoles, no? I sí que es fan servir molts ordinadors i moltes tablets i moltes pantalles digitals, però potser altres materials com aquests de difusió de la cultura costa més que arribin, no?
Sí, i tornem a la figura del mestre, no? Que és el més rellevant, no? De que els actuals mestres, doncs, siguin curiosos, no? Que despertin l'interès de la matèria, que estimin la matèria, no? Al final, si volem que els nois i noies vagin a les aules, més enllà, ara que jo estic a la universitat i que anar a classe no és obligatori, vas a classe perquè penses que aquella persona és el referent en aquella matèria i que més enllà de mitjans digitals que pots utilitzar pel teu compte, està allà a ta porta, i tot és gràcies, doncs, a una persona que et pot donar una nova mirada, no? I això ho hem de posar en valor, igual que hem de posar en valor tenir activitats de socialització, no? que ens apropin, que puguis parlar amb gent que no coneguis, de diferents edats. Per això jo sóc amant de les biblioteques públiques, no? Que són d'aquests pocs espais que són àgores intergeneracionals de trobada, i això no podem perdre. De fet, mireu, Trump, no? El primer que està fent és carregant-se fons federals per poder tancar biblioteques, igual que Anglaterra, no? És tot, tota la democràcia va lligada a espais com les biblioteques.
Promoció de la cultura. Sí. I una mica, jo també volia recordar, ho hem comentat a l'inici, Carme Fanoll havia estat responsable del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, i en el seu moment va ser impulsora d'aquest cicle que encara es manté en algunes biblioteques, com és el de Biblioteques amb D.O., que marida, doncs, també tot el que és aquesta cultura del vi amb la literatura i amb diferents activitats al voltant del món de la cultura en general. Per cert, que a l'octubre aquestes activitats es faran el que és la zona Penedès, em sembla que és, i el que és la zona Cap, em sembla que és a l'octubre, i el novembre el que seria ja la zona del Penedès. Per tant, doncs, haurem d'esperar una mica a final d'any, però també a la Torres i Bages i a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, si no m'equivoco, la de Sant Sadurní, que també tindran aquesta feina de promoció. I a més, això també entronca una mica amb el que vas fer tu, en aquest cas, amb Ràdio Capital, perquè era també lligar amb espais del territori, en aquest cas amb la Fundació Josep Pla, el poder fer alguna aportació nova i diferent al món de la cultura. Per tant, doncs, maridar una mica totes aquestes qüestions, que penso que és important. No?
Correcte. No? Jo crec que avui ens trobem aquí perquè veiem claríssim, no?, que el món del vi és un món de cultura. Vam veure que hi havia 11 DOs més la cava i, per tant, ja teníem el calendari de l'any. Tenim 400 biblioteques a Catalunya. Vam demanar, doncs, d'agrupar-les amb les DO, que es posessin en contacte amb els cellers, amb DO dels seus territoris. Vam començar a organitzar activitats mensuals per a cada DO. Això ha sigut un projecte exitós que les biblioteques van acollir i s'han fet seu, i ja portem 13 edicions que són les mateixes d'aquest meravellós cicle, i això és important, no? Treure pit de sentir-se orgullós de la cultura del teu territori, donar joc. Jo crec, sempre he parlat de les biblioteques com a crupiers, no? Agents que donen joc cultural a tothom. Buscar aliances, jo crec que els bibliotecaris han de sortir de les biblioteques i buscar aliances allà on sigui, i fer que la societat creixi, que les xarxes, diguéssim, es contactin, i estic molt contenta que Biblioteques amb DO funcioni. De fet, et comentava, que potser és l'únic projecte que vaig tirar endavant i vaig rebre crítiques estranyes, perquè sabeu que també hi ha aquesta polèmica de persones que vinculen, doncs, la promoció del món del vi a les drogues i a
el consum del qual està una mica a vegades penalitzat de manera incorrecta, no?
Però bueno, ens en vam sortir i fins i tot vam aconseguir vendre ampolles de vi, biblioteques amb DO, i està viu el projecte.
Nosaltres, si de cas podem anar acabant, si hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció, doncs donarem pas a que puguin fer-ho, però jo no volia acabar també sense d'alguna manera, perquè hem estat parlant del llibre i d'aquestes figures al voltant dels homenots que va recollir Josep Pla. Estava molt clar que anaves a buscar els nets de les famílies, però a l'hora de buscar aquests nets intel·lectuals va ser complicat, o vas tenir clar qui volies anar a buscar o qui podia ser interessant que pogués fer aquesta aportació?
Jo més o menys ho vaig tenir clar, perquè sí que en cada figura he anat seguint una mica qui és el que ha anat impulsant, diguéssim, però sí que podrien ser molts més, no? Jo us convido a que els mireu i dir, ostres, potser de Pompeu Fabra jo vaig triar Teresa Cabré, però podria haver sigut Mario Serra també, no? I ostres, per què vas triar de Borja? Sí, per sort, vull pensar que ho discutireu i que posareu 4 noms més allà i ens braillarem, tant de bo hi haguéssim prou referents com per dir, ostres, com és que la Carme no va triar un poeta jove si tenim aquest Premi Nacional de Poesia. També vaig intentar, això sí, que va ser un criteri una mica esbiaixat, de que fossin el més joves possibles, diguéssim, que com a relleus intel·lectuals ens donguessin molt de joc, poguéssim parlar-ne sovint, sí. Sí, sí.
I ara sí que no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció. Petita.
Gràcies. Gràcies, Carme. Dos petits aportacions, val?
Fantàstic.
Si el repte és donar alguns noms, puc dir alguns?
I tant, doncs, m'encantaria.
Jo he tingut la sort de conèixer, puc dir tard aquí, vull dir, figures com l'Arcadi Oliveres,
per exemple,
o
sí,
el pare Manel Pousa,
no sé si
d'això.
I tant.
I en Francesc Torralba, val? Jo crec que vinculats al món cultural, social, crec que ens falten figures com aquestes i que les podem també posar en valor, no?
Sí, sí.
I com anec de dir-te que casualment aquest diumenge el meu fill em deia alguna cosa que ara voldria relacionar aquí amb el que has comentat, no? Deia, escolta, com és possible que el Pompeu Fabra, sent enginyer, es vagi dedicar a fer una gramàtica catalana, no?
Molt bo.
Bueno, el meu fill és enginyer, a partir d'aquí ja. I vull dir això perquè jo m'he fet un fart, soc professor, a part d'altres aficions, i de l'escola del Martí Ribas, que has pogut conèixer avui, company de Martí.
Oh, mira, que bo. Sí. Ostres, que
diu. I alhora et deia, nosaltres, aquestes generacions, hem esforçat a fer, diguéssim, no vull dir entendre, perquè la paraula no és aquesta, sinó a posar de relleu la transversalitat de la ciència i la lletra, no? I les lletres. O sigui, que el Pompeu Fabra fos un enginyer i que es dediqués a les lletres, per mi és una normalitat que hauríem de poder fins i tot acceptar i exigir, no? Perquè és impensable que un enginyer, vull dir, una persona tècnica, no incorpori els valors de la cultura i de la lletra, no? Només fer aquesta petita reflexió i moltes gràcies per la vostra aportació.
Doncs moltíssimes gràcies a vostè, perquè trobo molt i molt adients. No hem parlat de noms i cognoms, i estaré encantada que en surtin més. Per a Manel, Arcadi Oliveres, en Francesc Torralba, serien fantàstics candidats o menots. Avui he tingut la sort que m'ha trucat a la Susana, la vídua del senyor Paco Soler Parellada, que sabeu que ens va deixar fa poc, el propietari dels Set Portes, d'aquest restaurant mític de Barcelona, també enginyer per l'UPC, aquí el meu company i jo, que treballem a la Politècnica. Molt d'acord amb vostè, amb intentar trencar aquesta barrera absurda, no?, entre les ciències i les humanitats, donar a conèixer aquest perfil insigne, no?, de Pompeu Fabra. Comentar-vos també que Francesc de Borja Moll, el net, també és enginyer, treballa al supercomputador, no?, o també el net de Vicenç Vives, el Víctor Vicenç, que és psiquiatre i historiador, i tots reivindicaven això, no?, i aquest trencament. Jo mateixa també a la Universitat Politècnica tenim un programa que es diu UPC Arts, amb la voluntat aquesta d'apropar les arts, les humanitats a les enginyeries i la tecnologia. Hi ha tant camí per fer, hem de tots, no?, des dels mestres, des de les persones de lletres que no ens apropem a les ciències, i viceversa. Sí, molt d'acord en proposar noms, com bé ha fet, i en buscar aquesta, o explicar molt bé, no?, des d'on puguem, que això, que Pompeu Fabra era enginyer, que fer una enginyeria no vol dir que siguis exclusivament interessat per un coneixement
tècnic, i que puguis, exacte, tenir altres visions artístiques, sí, o no, de, sí, de neguits culturals més amplis.
Correcte.
No sé si hi ha algú més.
Martí.
Hola. Jo hauria volgut passar una mica més desapercebut, però
perdó.
Ja em llenço perquè no tinc cap afany. No, una cosa, m'ha agradat molt que diguessis que justament aquesta idea d'humanot potser actualment se'ns fa difícil de fixar, no? Perquè sembla que qualsevol personatge que pugui tenir una certa popularitat de seguida està mediatitzat. Mai millor dit, no? Si molta gent vol ser mediàtica, no? O molta gent voldria tenir aquest protagonista. Que n'hi ha, el Marcel, els que ha dit, us trobo impressionant, eh? Però a mi m'han passat uns quants pel cap també, i penso actualment, el Pere Jaume, sí que va més enllà de ser, no?, un artista, en tenia algun altre cap, ja no em ve. Però no, a mi m'agradaria, si tu t'has plantejat, ens diguessis, que poguéssim esperar també una mica així amb candeletes, que en trobessis algun més d'humanet i de doneta o de donassa, no? Perquè, o quines serien fins i tot aquelles donasses que Josep Pla no va acabar escrivint.
Correcte.
Perquè quan li van retreure, tampoc no es va posar malament, però es va sentir incòmode.
Exacte.
I en va escriure alguna, que sí? Alguna a partir de la proposta que li havien fet?
No. Mireu, quan aneu a la Fundació Josep Pla veureu que l'actual exposició hi ha tot un espai dedicat a aquesta polèmica, val? Quan li pregunten per què, en un mitjà públic, li pregunten per què no va tractar dones, i diu, teniu raó, teniu tota la raó, però es fa...
s'escapoleix.
I no va escriure retrats de dones, eh? Però sí que tenim el llibre Donasses, de la Marta Pessarrodona, que us animo a tots a llegir. Ella ho deixa claríssim al pròleg, que no vol emular Josep Pla, però sí que amb en Màrius Serra ho parlàvem l'altre dia, que també presentàvem els homenets, perquè ja el trobareu aquí. Falten les donotes, no? Perquè no sé, també tenim fins i tot el terme pejoratiu,
sí,
no? De donasses, donotes, com en diem,
sí,
donotes, no? Humanetes, no? I deia, però fixeu-vos els noms que a quasi tots ens venen al cap, homes. Fixeu-vos que
sí,
no ha sortit, no? Ha portat ara Rus Calleda, Núria Espert, Marina Garcés, però segur que m'encantaria que algú aixequés el dit i apunta també 4 o 5 dones. Tenim el mateix problema, no hem avançat tant. Quan pensem en referents de les matèries, ens queda molt de terreny per pensar en dones i en el món de la ciència i la tecnologia, tornant
també
una mica al biaix, ja no
més
us ho explico. Sí. Molt bé.
Algú més?
Algú que s'animi a dir-me dones, que... que incorporaria? O algun homenot que hagi llegit i que ens recomanaria? O algun llibre de Josep Pla que us agradi especialment i que recomaneu per aquestes vacances?
Sí, perquè una mica és el que parlàvem abans. A tots ens sona, però després no sé si preguntéssim, no, quanta gent s'ha llegit llibres de Josep Pla, que no els hagin obligat a l'escola per dir alguna cosa, potser seria complicat, no?
Si no ho heu fet, comenceu pel quadern gris, seria la recomanació. Sí,
però aquest és dels que acaba caient a l'institut.
Això mateix.
No? Bueno, almenys però... abans, perquè em sembla que
no hi ha lectures obligatòries. Molt bé. I que els humanets doncs, aconsegueixin apropar-vos doncs, a altres lectures i que... Ah, bueno, us havia apuntat, per si us ve de gust, algunes cites de Josep Pla del món del vi i de quan va venir a Sant Sadurní d'Anoia, que no té perdre, si
doncs
no
sempre aprofitem-les.
Sí? Vinga, va. Som-hi, alguna cita. Val. Aquesta és de Notes del Cap Vesprol. El Penedès és una terra feta de vinyes que sembla treballada amb agulles de cap. Tot i és net, ordenat, coherent. És una civilització vegetal. Déu-n'hi-do els adjectius, eh?
Una bona descripció.
Sí, sí, molt bé. Sobre la cultura del cava, també. Fragment aparegut en un article de Destino l'any 60. A Sant Sadurní d'Anoia, el vi espurnejant s'ha fet religió. Hi ha unes caves que semblen ciutats subterrànies. L'alegria hi té la seva catedral. Oh, això no sé si a la Maite per aquí. Sí, jo les recolliria. També del pagès i el món. Els homes del Penedès són vinaters abans que res. Tenen l'orgull discret dels qui transformen la terra en una ampolla. És una meravella, transformar la terra en una ampolla. Després, a casa nostra el vi és més prop... a casa nostra el vi és més que una beguda. És la manera que té la pagesia d'explicar el temps, l'esforç i la paciència. Va. Després, també... sí... a veure, per exemple, també he apuntat coses que deien els homenots del món del vi, per exemple, l'homenot Josep Maria de Sagarra, diu Pla, Sagarra tenia un paladar refinat, una inclinació natural a les coses bones de la vida. Parlava del vi amb una sensualitat contagiosa. Deia que el vi era l'únic líquid capaç de fer parlar el silenci. Uau! Impressionant. Sobre l'homenot Eugeni d'Ors, trobareu. A les taules del noucentisme, el vi era ritual. D'Ors el degustava com si llegís Horaci i trobava que l'olor del vi blanc del Penedès era més inspiradora que moltes lectures. Sobre Francesc Cambó. Era un home de menjar privat, de menjador privat, de vi car i de conversa encesa. No bevia massa, però sabia triar el vi com triava els arguments, amb potència i intenció. Per exemple, amb Nicolau Olwer, que era més d'aigua que de vi, però sabia valorar la copa justa en el moment just. Deia que el vi tranquil·litzava les idees i ordenava les paraules. I com aquestes, això que sigui una...
Bones reflexions. Doncs penso que és una bona manera també de poder acabar una mica aquesta conversa i relacionar una mica tot el que dèiem, no? Aquesta difusió de la cultura, aquesta potencialitat de la cultura a través dels llibres de la biblioteca, lligar el món del vi amb el món de la cultura, una mica trencant aquesta llança, que aquí tenim molt clara, no? De que el consum responsable de vi és cultura i no és altres coses que tu t'havien tirat encara en el seu moment quan vas posar en marxa aquest cicle de biblioteques amb D.O. Nosaltres ho deixaríem aquí. Jo voldria acabar, però, recordant que la setmana vinent, el dimecres 16 de juliol, tenim una nova cita d'aquesta tertúlia d'estiu als Cellers. En aquest cas serà amb Manel Vidal, que ens presentarà el seu llibre la passada a l'Espai. Per tant, doncs, si voleu, en podreu gaudir i en aquest cas, a més, acostant-nos a un celler a Sant Martí Sarroca, que és Can Lleó de la Vilanoveta. Per tant, doncs, també hem l'oportunitat, com hem fet avui, de conèixer un celler que segurament molts no coneixíem i que ens permet doncs, també a través d'aquest cicle poder-nos acostar al territori i poder conèixer-nos tots una mica millor. Moltes gràcies, molt bona nit i fins la propera.
Gràcies.